Registra't ja a Santander Lab 0 i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
8 en punt, canviem papers i som a Montjuïc, al Barça Atlètic de Bilbao. Desena jornada de Lliga, primera divisió amb el Pou i companyia.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900-696-020 o entra en insparia.es.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, ja hi tornem a ser. Torna la Lliga pel Barça, aleluia, ja era hora. Se'ns ha fet eterna aquesta aturada del mes d'octubre. I el Barça torna al campionat de Lliga jugant un partit que també és un clàssic abans del clàssic. L'Atlètic Club de Bilbao, el rival del Barça avui, un altre dels equips que no ha baixat mai de categoria, que ha jugat totes les lligues de primera divisió com el Barça. A les 9, desena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, Barça-Atlètic Club de Bilbao. El Barça, que avui no es pot equivocar, ha d'aprofitar l'empat d'ahir del Madrid a Sevilla per acostar-se a l'equip d'Ancelotti abans del duel directe de dissabte, 4:45. Si el Barça guanya avui, se situaria a només un punt del Real Madrid. És veritat que el Barça té moltes baixes. De fet, ara quan la Marta Ramon ens canti l'11, doncs comprovareu que és un 11 de circumstàncies clarament. Però insisteixo, avui l'equip no es pot equivocar. Pinta que aquesta lliga serà molt més igualada que no pas la de la temporada passada. I per tant s'han de minimitzar els errors. I a casa encara més. Xavi ja ens ha explicat que el Barça ha empatat partits en aquest inici de Lliga que no hauria d'haver empatat. S'han escapat alguns punts que no s'haurien d'haver escapat. Doncs bé, aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Barça s'ha de fer fort i ha de ser capaç de guanyar el màxim nombre de punts si vol aspirar al campionat de Lliga. Però és veritat que avui al Barça potser no se li pot demanar que guanyi i que passi per damunt del rival i que ens ofereixi un espectacle futbolístic d'aquests que després et queden a la memòria durant uns dies. Per què? Perquè hi ha baixes de jugadors molt importants, molt rellevants, jugadors que en una hipotètica final de la Lliga de Campions serien titulars. Però en tot cas s'ha de tirar endavant aquest partit, s'han de sumar els 3 punts, s'ha de fer un exercici, si voleu, de supervivència mentre es van recuperant els jugadors que encara són a l'infermeria. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui no ens surt el Barça?
Surt en Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, amb Oriol Romeu de mig centre, amb Gavi i Gundogan d'interiors i al davant amb Fermín, amb Ferran Torres i Joao Félix.
Clar, és que només la parella de centrals no, ja és significativa. amb Íñigo i Christensen compartint el centre de la defensa. Laia Coll, hola.
Hola.
Amb qui no ens surt l'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde?
Amb un 4-2-3-1, amb Unai Simón a la porteria, defensa de Marcos, Vivian, Paredes i Yuri, doble pivot, Ander Herrera i Dani García, a la mitja punta Sánchez, a les bandes els germans Williams, a la dreta Iñaki, a l'esquerra Nico i en punta Guruceta.
Hola, Marc García, Marc Guillén, perdó, i Joan Lluís García, hola.
Hola,
hola, hola a tots. Hola, a l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Xavi Puig i Gerard Ballera, hola.
Hola, hola, Pou.
Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs com sempre, a través de la X o de Twitter, digueu-li com vulgueu, amb l'etiqueta FRAC1 ens podeu enviar els vostres missatges, les vostres opinions de l'11 de Xavi, d'aquest partit entre el Barça i l'Atlètic Club, i el més important de tot...
Sí.
Entrareu entre tots els que comenteu amb l'etiqueta FRAC1...
Explica-m'ho, papi.
...a un sorteig del pernil bataller l'únic, eh? Pernil bataller l'únic. Qui comenti amb l'etiqueta FRAC1 entra a un sorteig per emportar-se aquest pernil bataller.
Puig, he estat pendent del Girona. Sí. Hi havia l'Àlvaro. Sí. El Girona,
marxat,
no sé si fa doblet o hi ha canvi de porc.
Ha marxat perquè el permís el tenen per hores a la granja i no...
Doncs no anticipis quin serà el nostre interlocutor avui dels bataller. L'Àlvaro, en el cas del Girona, veurem qui el supleix aquí al Barça Juga RAC1. D'aquí uns minuts.
Està a la redacció, ara.
Està a la redacció. D'acord. Em sembla fantàstic.
Està menjant.
Està picant una mica, no?
Sí, està picant una mica. Com vosaltres. Tots som una mica... Tots una mica porquets, com veiem menjar en aquesta redacció.
Li donem pernil, és una metadieta.
Està molt bé. Està molt bé. No, és que ara m'estava fotent de sol amb un jardí. La pregunta que anava a fer, no... Si volem que s'allargui el patrocini, no... l'11 del Barça, Marc, que em distreus, hòstia.
Sí.
Teníem ganes de tornar a l'antena de RAC1. Un 11, a veure, potser des de l'entorn de l'Atlètic Club de Bilbao, si en diguéssim un 11 de supervivència, et dirien, noi, què m'estàs dient? Que jo només puc jugar amb jugadors de la casa, bascos, etc. Què m'estàs dient? Si hi ha aquí jugadors que ho han guanyat tot, però és veritat que tenint en compte la plantilla que té el Barça, és un 11 molt condicionat.
Moltíssim, moltíssim. És que si comencessis a comptar baixes hi haurien 5 o 6 jugadors que serien titularíssims i pals de paller d'aquest equip, serien l'estructura. Per tant, et falta la columna vertebral, això és així, alhora que doncs, tens 11 jugadors del primer equip, no tens molt més, és un moment, jo crec, de supervivència, d'apretar les dents i realment de treure els punts. Ara mateix és un 11, alhora que a mi em deixa... el tema dels quatre migcampistes. Si recordem l'últim Barça Atlètic, el Camp Nou en aquell cas, va ser el primer partit de Lliga, diria, que el Barça juga amb quatre migcampistes. Sí. És el primer dia que Xavi aposta pels quatre migcampistes. Doncs avui tornem als quatre migcampistes. Avui el més senzill segurament era que Fermín es quedés a la banqueta i jugués la Minyamal i tornéssim a jugar aquest 4-3-3. Doncs avui jo crec que hi ha una aposta clara per intentar tenir el quart migcampista. En aquest cas serà Fermín López, que entenc que partirà des de la dreta, que serà un fals extrem, però en aquest cas per la banda dreta, que ja pot tenir sentit, que ja pot estar bé, perquè per aquella banda dreta doncs t'hi pujarà Cancelo. Una aposta per intentar tenir control, per intentar tenir la pilota amb un Atlètic Club que et pressionarà molt de Valverde. Després l'altra aposta o l'altra sorpresa que podria haver-hi una mica és l'entrada d'Íñigo Martínez, que aquí al Camp Barça només hi ha jugat un partit i no va jugar gens bé, i evidentment a casa tothom estarà preocupat, i per què el poses avui? Avui potser no toca. Jo crec que si ens creiem una mica el tema de la plantilla, de les rotacions i de que això és llarg, avui era importantíssim que jugués Íñigo, perquè tens Araujo i Christensen, dos centrals, només en tens dos i són importantíssims que juguin al Clàssic. Et venen de jugar els partits internacionals, Araujo ha recaigut moltes vegades, Christensen també. Crec que avui i el dia exacte l'han de rotar i tots dos han de descansar com a mínim un d'aquests partits. Doncs Íñigo Martínez és un jugador amb molta experiència, evidentment a sobre amb l'Atlètic Club. Si no et pot jugar un dia com avui, quan et podrà jugar? Crec que avui l'equip el necessita.
Clar, aquí, Marc, jo crec que hi ha un aspecte interessant a comentar. Clar, has de jugar avui, dimecres, i aleshores ve el Clàssic. Però, esclar, estic segur que Xavi i el cos tècnic tenen en compte aquests dos propers partits. Se't cau una mica l'invent sense Koundé? És a dir, la possibilitat que Araujo jugués de lateral dret, Cancelo de lateral esquerra, i que Koundé i Christensen fossin la parella de centrals contra el Madrid era raonable,
sí,
era
sí,
una opció.
Sí, sí.
Però clar, sense Koundé segurament t'obliga a que Araujo jugui de central, per tant se l'ha de protegir especialment, no?
Exacte, jo crec que s'ha de protegir absolutament, ja sigui perquè posarem tres centrals o perquè en posarem dos, però Araujo i Christensen és capital, que juguin el dia del Clàssic. Després podem anar a intentar pujar nota defensiva, que seria posar el tercer central, però com a mínim els dos, aquests, els necessitem, i Araujo i Christensen jo crec que, bueno, era arriscar-los una mica després d'un viatge transoceànic. Araujo ja no fa tant que va estar lesionat, doncs crec que avui tenia molt sentit que avui descansés. Després veurem el que passa el dia del Clàssic, però segur que Araujo i Christensen haurien de jugar. I avui també tinc ganes de veure, perquè serà un dels debats i previ de Clàssic i previ de partits grans i un dels grans dubtes tàctics ara mateix de l'equip, que puguin jugar Cancelo i Valde contra grans equips. Avui l'Atlètic Club no sé si és un gran equip o no, que és el sisè de la Lliga, però sobretot té dues bales a les dues bandes. Els germans Williams són rapidíssims, especialment driblador Nico, que jugarà per la banda esquerra juntament, o s'haurà d'enfrontar amb Cancelo. Avui és una bona pedra de toc per tots dos, per veure que el Barça pot ser fort defensivament amb els dos laterals, amb Valde i amb Cancelo, quan tindrà doncs dos jugadors que el poden posar contra les cordes o els poden apretar una miqueta com els germans Williams.
Jo avui tinc curiositat per veure, entenc que Xavi jugarà doncs amb aquest 4 mig campistes, en Fermín per la dreta, però tinc curiositat, veient l'11, si posa a Ferran Torres per la dreta, Joao Félix per l'esquerra, i al mig una mena de fals nou entre Fermín, Gundogan, que també l'havien vist al City amb molta arribada, no està dins de l'àrea, però sí d'arribada, i dibuixar, bueno, o proposar...
O jugar de fals nou,
és aquest,
és un altre.
De fals nou,
podria ser. Sí, sí, podria ser. És veritat.
Perquè, vaja, veurem, ara...
De fet, la possibilitat d'utilitzar Fermín de fals nou és un tema que Xavi ha admès obertament en rodes de premsa, que és una possibilitat, i el cos tècnic ho té en compte.
Clar, aquí si jugues amb fals nou, com dieu, però els moviments d'arribada han d'estar molt ben... No?
Sí,
estructurats, perquè si no, allà hi ha un buit. Vull dir, és interessant si els jugadors arriben de manera adequada a la posició.
Just, jo crec que Ferran, jugui on jugui, tirarà sempre a tirar l'espai, a tocar l'àrea. Ell jo crec que d'extrem a extrem ja no s'hi troba massa còmode i el que vol és el gol, i això és el que té pensat, i això és el que sobretot necessitarà avui el Barça, perquè l'Atlètic Club és un equip que acostuma a pressionar, a tenir la defensa una mica avançada, i per tant a l'espai se li pot fer mal. És d'aquells dies que els centrals no són molt ràpids tampoc els de l'Atlètic Club. Justament aquestes desmarcades a l'espai, ja sigui d'un davanter centre com Ferran, més clàssic, o ja sigui perquè juguen fals nou, però llavors els dos jugadors de banda, Joao Félix i Ferran Torres, que piquin a l'espai.
Però en tot cas jo que espero que sigui un partit físic, molt físic, que sigui un partit molt maco, però també és el que trobo que és un partit perillós, perquè hem estat molt pendents de qui arriba, qui no arriba pel partit del Madrid, que és d'aquí una setmana, evidentment és el que més enlluerna, però abans aquest partit, que és un partit importantíssim també, perquè són tres punts que has de sumar per estar-li trepitjant els talons al Madrid i també el Girona, i jugues amb el que tens, poca cosa més, tens la mina a la banqueta, perquè va tornar de la selecció espanyola a tocar, tens Araujo que ha fet les Amèriques i també és un jugador que has de protegir, Marcos Alonso i poca cosa més. Per tant, serà un partit físic complicat, i tinc ganes de veure avui un partit com el d'avui a Oriol Romeu, i si a veure el veiem que torna a agafar aquell to que tenia a principi de temporada, que tant em va agradar a mi personalment i que semblava, especialment el dia del Porto, que havia perdut una mica, sobretot quan no té Frenkie de Jong al costat. Crec que avui és un partit perquè faci un pas endavant i perquè el puguem veure el dia del Madrid, perquè aquell dia serà important comptar amb ell.
Sí, és un partit que s'ha de treure per la importància dels punts, sobretot per arribar bé al Clàssic, perquè vens d'empatar al camp del Granada, i vaja, jo crec que en aquest sentit el fet que el rival sigui l'Atlètic Club, que és un equip que no se't tancarà al darrere, tot i que sigui un equip físic, jo crec que afavoreix el Barça. Entenc que juga Valde a lateral esquerra, perquè el mateix argument que ha fet servir en Marc Guillén, i jo el comparteixo, amb Íñigo Martínez a l'eix de la defensa, podria servir per Marcos Alonso a lateral esquerra. Vull dir, Valde a sobre ha tingut molèsties durant aquesta aturada de seleccions i va haver de deixar la concentració de la selecció espanyola. Per tant, a mi m'estanya una mica que no jugui Marcos Alonso. L'única explicació que li trobo és que amb els germans Williams doncs potser no confia que sigui prou ràpid per poder-los aturar.
Sí. O que Marcos Alonso sigui l'escollit dissabte per fer de tercer central.
Sí, però llavors estaria bé que anés jugant, no? Tot i que és veritat que en Marcos Alonso, de fet, sempre ha sigut aquesta situació que no ha jugat gens i de sobte ha jugat el dia més important de tots, no?
Per mi és un examen per...
Ara, m'ha deixat tremolant, això.
Sí, sí, a mi també, Puig.
Per mi és un examen per Oriol Romeu, com deia el Joan Lluís, perquè és un equip que et vindrà a buscar i hauràs de saber jugar també d'esquenes de primeres, una mica com el dia del Porto, a Dodragao. És un examen per Íñigo Martínez, perquè el del Mallorca no el va superar i des d'aleshores no va tornar en dinàmica de l'equip, no va tornar a jugar. És veritat, jo crec, que Xavi prioritza avui sortida de pilota. Segurament hi haurà raons físiques per la suplència d'Araujo. I guanyes per un lloc, jo crec, i guanyes amb la sortida de pilota amb dos centrals que a priori et garanteixen una bona sortida, com són Christensen i Íñigo Martínez, però hi perds en el replegament. Potser per aquí Xavi aposta pels quatre migcampistes. Avui més que mai no perdre pilotes, perquè Iñaki Williams i Nico Williams són molt ràpids, i sense Araujo probablement no tindràs aquell corrector que et farà falta en alguna ocasió segurament per aturar el contracop de l'Atlètic Club.
I s'ha de tornar a veure en com està, diguem, l'evolució del camí de com compensar Cancelo, perquè per mi això és important. Venim d'una aturada per seleccions, el cos tècnic ha tingut temps de pensar-hi, de rumiar-s'ho, de donar-hi voltes, i era una de les grans preocupacions amb les que s'anava aquesta aturada, a veure com s'ha treballat tàcticament això, com es compensa Cancelo perquè no desequilibri tant l'equip, i veurem en quin punt està aquesta evolució, que per mi és important. Té moltes virtuts Cancelo, entenc, evidentment és evident el perquè de l'aposta per ell, per tot el que aporta, però alhora s'ha d'equilibrar, el cos tècnic n'és conscient, i avui és un examen també per veure en quin punt es troba aquesta evolució.
Sobretot venint al que ve, no és mal examen avui venint al Real Madrid amb aquesta aposta de l'Atlètic Club amb homes velosos també per les bandes, per veure el rendiment de Cancelo avui, i potser també acaba decidint el cos tècnic de què fer dissabte que ve a Montjuïc contra el Real Madrid en el Clàssic. Jo estic d'acord, Pou, amb tu de les baixes, més per la banqueta que no per l'11. Jo crec que l'11, vull dir, tu fitxes Íñigo Martínez per tenir un recanvi de garanties en el central quan et fallin els que vols jugar com a titular. Al mig del camp amb Oriol Romeu, que és el que has pogut portar, Gavi i Gundogan, jo crec que és un mig del camp que signarien molts equips d'Europa, de primer nivell. Ferran Torres el vas fitxar com una gran aposta per la davantera. Fermín és una aparició, i Joao Félix és un jugador que busca ser contrastat a Europa. Sí que quan mires a la banqueta veus la mini, no veus ningú més que et pugui canviar el partit si la cosa es torça o si vols que la cosa vagi per una altra banda.
Sí, tens raó. Potser la meva reflexió tenia més a veure amb tot el que no hi ha, que és veritat que malgrat que hi ha tantes baixes, l'11, a veure, és un 11 que ha de permetre al Barça guanyar l'Atlètic Club de Bilbao. Però sí que és veritat que és un 11 molt condicionat, no? Vull dir, no amb, sí, amb moltes línies que no han jugat juntes molts minuts, no?
Home, els teus dos centrals, per antonomància, serien Koundé i Araujo, no hi són. Els dos millors migcampistes potser serien De Jong i Pedri, no hi són. No sé si els dos millors davanters, però Lewandowski i Rafinha, que serien dels dos pesos pesats a davant, tampoc hi són. Bé, ja tens aquí la columna vertebral, no? I aquests no hi són.
Sí, sí. Té raó, però, el Xavi, que amb aquest 11 has de ser capaç de guanyar l'Atlètic Club, sí, si fas la cosa ben feta.
Sí, i també ho deia, em sembla, el Jaume, no? Que el rival, doncs, en aquest sentit, ha de deixar jugar una mica. Sí. Vull dir, és alegre, és d'aquests que et pressiona, que et pot mossegar una miqueta i que et pot robar algunes pilotes i els primers minuts, però que al final t'ha d'acabar deixant espais, i això el Barça, en principi, ho aprofita i ho agraeix.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 de la nit, a les 9 en punt, Barça-Atlètic Club de Bilbao. A veure, ara hem de fer una mica de tertúlia en construcció. En teoria, però ja sabeu que jo no m'ho escolto abans, el Guillem em va dir, escolta, puc modificar una mica el tema? M'agradaria parlar dels Rolling Stones.
Ah, com?
No? És la notícia, sí, una de les notícies de la setmana, avançada per RAC1 fa un munt de dies. I em va dir que la seva idea era que volia trucar a gent anglesa per saber... si coneixien el vincle aquest que hi haurà dels Stones i la llengua i tot plegat de dissabte. Uf. I què els hi semblava. Això em va dir que aquesta era la idea. No sé si ho ha acabat fent o no. Endavant.
Tertúlia en construcció.
A veure, para la finta. Aquesta setmana s'ha anunciat que el Barça lluirà el logo dels Rolling Stones a la samarreta del Clàssic, que el tema d'actualitat és aquest. Farem una cosa, trucarem a Londres, a veure si els arriba la notícia. Hola, Hello, how are you? I'm calling from Barcelona.
Who's this?
I don't know if you know that Rolling Stones, in the next Clásico of Barcelona to Real Madrid, we bring our T-shirt with the logo of Rolling Stones.
No, thank you.
Do you like Barcelona?
Yeah, Barcelona is good.
Barcelona is good, no?
Yeah, yeah.
Prefer Barcelona or Real Madrid?
I like both.
Both? No, home, no. Yeah. Please. It's a sacrifice.
Huh?
It's better Barcelona, no?
Barcelona is good, yeah. Yeah, better than Madrid.
You like to Real Madrid?
No, I like Barcelona.
Only Barcelona, eh?
Hello, Andrew. How can I help?
Hello, how are you? I'm calling for Barcelona.
Pardon, what did you say?
Do you know Barcelona?
Yes, Barcelona.
That the proxim match... Barcelona will be have the logo of Rolling Stones in the T-shirt. Do you know that?
I don't know.
And you don't know? Oh, my God. And do you like Rolling Stones?
I don't know what that is.
Sí, dígame.
Hello. Ostras.
Hello.
¿No estoy llamando a Londres?
Sí.
¿Pero habla castellano?
Sí.
Ah, vale, pero ¿esto es Londres?
Sí.
Ah, vale, muy bien. Mira, que el Barça jugará con la camiseta, con el logo de los Rolling Stones. Era para ver qué le parece a los ingleses.
Muy bien, muy bien.
Sí, pero ¿usted en qué zona de Londres vive?
En Camp Picafort.
¿En Camp Picafort?
Sí.
Pero esto es Cataluña, ¿no?
No, esto es Mallorca.
Ah, he llamado Mallorca. Yo he puesto pub Londres.
Se llama London.
Ah.
El bar.
Ah, vale, es un bar que se llama London.
Exacto.
Ah, vale, perdoni, ostras. ¿Usted es del Barça o del Madrid?
Yo de la Caja del Negocio.
¿Y a usted qué le parece que los Rolling Stones vayan en la camiseta del Barça?
Ah, pues me da igual. Como yo no voy a... no me van a dar ningún euro.
En fi, el moment de esto es Londres, i l'altre diu sí, ho és, diu. Així es diu el pub, en fi.
Que bona és la gent.
Sí, els anglesos, quina paciència molt que han tingut, eh? Amb
prou que li contestaven, eh?
Amb l'anglès d'Oxford que té el Guillem.
Pròxim maig, eh?
Pròxim maig. Pròxim maig. 8 minuts i 8:45. Ara tornem.
RAC 1. Pols accelerat, papallones a l'estómac, pessigolles als ulls, cor content? Estàs a punt de viure una gran història a la pantalla gran de Cinesa i les teves emocions ho saben. Aquesta setmana a Cinesa, Los Asesinos de la Luna. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a La Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Les temperatures abaixen i també els nostres preus. Ara CIA, les teves jaquetes i abrics preferits per dona, home i nens, al 20% de descompte. No t'ho perdis. A més, aconsegueix un 10% addicional per membres. Consulta condicions a la botiga. CIA.
Les primeres notes de l'Així parlar Zaratustra d'Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Ali Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana, llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat. Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits. El portal de notícies de RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
6 minuts i mig, arribarem a 8:45 de la nit. A les 9 en punt, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, Barça, Atlètic Club de Bilbao. Amb qui no ens resulta el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, Oriol Romeu de mig centre, Gavi i Gundogan d'interiors, i al davant Fermín, Ferran Torres i Joao Félix.
Amb qui no ens surt l'Atlètic Club, Laia?
Amb Unai Simón a la porteria, defensa per De Marcos, Vivian Paredes i Yuri, doble pivot, Ander Herrera i Dani García, línia de 3 per davant davant amb Iñaki Williams, Sánchez i Nico Williams, i en punta a Gurceta.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Joan Laporta acusa el que anomena madridisme sociològic d'orquestrar una campanya per enfonsar el Barça ara que torna a anar bé.
Va ser el moment més àlgid del discurs d'obertura de l'Assemblea de Compromissaris Telemàtica celebrada ahir al llarg de gairebé 10 hores. Després de la seva imputació pel cas Negreira, el president va defensar la seva innocència i la de l'entitat. Laporta adverteix els poders fàctics de Madrid que ja van guanyar contra els atacs rebuts durant el seu primer mandat i que ara ho tornaran a fer.
Jo la primera etapa ja vam competir contra aquest madridisme sociològic i vaja, el vam guanyar. No ho va passar bé quan el Barça estava vivint un moment esplendorós de la nostra història. Imagineu-vos com se senten quan veuen que passa uns anys i hi ha un nou Barça, que ara veuen que cada vegada va millor, per això ens ataquen, i a sobre veuen que el president que estava en aquell moment, d'aquella etapa gloriosa de la història del Barça, doncs home, veu que el president és el mateix ara, que l'entrenador és el Xavi Hernández, que era doncs el migcampista que estava considerat el millor del món. Clar, fan paral·lelismes.
Laporta va acceptar una trobada amb els expresidents Bartomeu i Rossell proposada per l'expresident Joan Gaspar, present a l'auditori.
L'assemblea va servir per donar llum verda als números, però es va fer evident la manca de participació.
Van aprovar-se tant la liquidació de l'exercici 22-23 amb beneficis de 304 milions d'euros gràcies a les palanques, com el pressupost del curs actual, ja sense venda d'actius, així com també la ratificació del patrocini d'Ambilight. Van votar un gruix de poc més de 400 compromissaris, tenint en compte que la convocatòria era de 4.451. Laporta va acabar l'assemblea afirmant que la propera serà híbrida, combinant la possibilitat de connectar-se a distància amb la presencialitat.
Per inscriure Vitor Roque al gener, no només cal que entrin els 40 milions pendents a la palanca de Barça Studios, sinó que cal fer un espai salarial de, com a mínim, 14 milions.
Us ho hem explicat aquesta setmana al Tu Diràs. Comptant sou i amortització, Vitor Roque costa uns 7 milions aquesta temporada i uns 16 la vinent. Com que el Barça està excedit fora del límit salarial que imposa la Lliga, és a dir, està fora de la regla del 1-1, ha de generar el doble d'espai del que ocupa el cost del davanter i garantir-lo també per la següent temporada. És a dir, s'ha de generar un espai d'uns 14 milions aquest gener i d'uns 32 de cara a la temporada que ve. Ara mateix el club són pessimistes en aconseguir-ho i hi ha fins i tot qui diu que necessiten un miracle.
El Barça ha anunciat oficialment el que ja us havíem avançat a RAC1, ara ho comentàvem amb un document que trigarem a oblidar. El Rolling Stone seran els protagonistes de la samarreta del clàssic de dissabte que ve a Montjuïc.
També estaran presents en la frontal de la samarreta del femení en el partit de la Lliga F, que jugarà contra el Sevilla diumenge 5 de novembre. Tot plegat forma part de l'acord amb Spotify, tal com ja va passar amb Rosalía i Drake. A més, també han llançat una edició especial del seu nou disc, Hackney Diamonds, amb l'escut del Barça i els colors blaugrana, i també ha sortit al mercat una samarreta retro del Barça amb l'escut antic del club i el logo de la boca i la llengua que va dissenyar el seu dia Andy Warhol.
I acabem també en el marc del clàssic explicant-vos, us ho hem avançat també a RAC1, que el Barça té previst recuperar el dinar de directives amb el Madrid.
El club no va organitzar la trobada en els dos últims clàssics del Camp Nou pel posicionament del Madrid en el cas Negreira.
Mira, qui ha vingut, Pou, finalment, avui. Pots passar ja, sí?
Hola.
Miquel, el Miquel, avui home, ens visita Miquel a l'estudi de RAC1, ha sortit amb permís per unes hores de la granja de bataller que té les comarques gironines. Mira, passa per aquí. Molt bé. Aquí, Miquel, aquí, assegut.
Com es deu dir pernil en euskera?
Això, Miquel, ho saps, tu? No t'he acabat d'entendre. Ara, el pernil bataller, l'únic, ens el porta avui el Miquel, directe de la granja, ell, amb el pernil ja ben curat, a Sierra Nevada, a Granada.
Sí,
les espatlles i els pernils curats amb passió i amb calma a Sierra Nevada. Pernil Gran Reserva Bataller, l'únic, és la sublimació de més de 100 anys de feina de la família Bataller i de tot el seu equip. Què t'he d'explicar a tu, Miquel, de la família Bataller, de la feina que fan amb tu, com et cuiden, com et donen aquesta alimentació pròpia, un control i dietes personalitzades. I aquest greix intramuscular, que és el gran secret, el batat, quin batat que tens, que fa tan tendre i dona aquell sabor únic al Bataller, l'únic que posem en joc entre tots els que comentin la jugada a través de X, a través de Twitter, amb el hashtag Fraco.
Tots
Miquel, et quedes...
Sí, tenen una tendència a engolar, molts, Hi ha un moment, no?, que engolen, no? El Miquel també, mira, quan va cap a dins...
sí, tira molt.
Però mira ara.
Ara. Perquè són gent profunda, gent que reflexiona molt, bueno, porcs en aquest cas. Però perquè hi ha un procés aquí, hi ha una ensenyança d'hores i hores de la família Bataller.
Per cert, per Nil en euskera, almenys segons veig en diversos webs, és Urdaiaz Pico. Pico, perdó.
Miquel, és veritat això o no?
No, minut i arribarem a dos quarts de nou de la nit. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
Destaquem que s'ha acabat ara mateix un partit de la primera divisió masculina de futbol. Villarreal 1, Alavés 1. No arrenca el Villarreal de Pacheta, que continua sense acumular victòries i continua, de fet, a la part baixa de la classificació de la Lliga, en un partit en el qual s'han avançat els visitants i han aconseguit empatar els de Pacheta de penal. Ara mateix el Villarreal, 14è, 9 punts. Això vol dir 3 per sobre de la zona de descens. Alavés també amb 9 punts, 3 per sobre de la zona de descens. A més, aquest diumenge hem tingut victòria del Rayo Vallecano 0-1 al Camp de les Palmes i l'hem viscut a RAC1, la victòria, la golejada del Girona 5-2 a casa contra l'Almeria, per dia 0-2 al Girona en els primers minuts del partit. Abans del descans ha remuntat 3-2 i al final la segona part ha acabat marcant 2 gols més. Un partit marcat, per cert, per les declaracions d'un dels jugadors del Girona, del central David López, que al descans, en calent, ha dit que l'àrbitre li havia faltat el respecte. Ortiz Arias era l'àrbitre del partit d'avui, li havia faltat el respecte i que l'havia insultat. Això al descans del partit. I més tard, a la roda de premsa, ja un cop acabat i una mica més en fred, el tècnic Mitchell ha assegurat en roda de premsa, com dic, que li havia anat a demanar perdó a l'àrbitre per aquestes declaracions de David López i d'alguna manera rebaixant una mica el to de la conversa que havia tingut David López amb els companys de DAZN. Dit això, l'última hora és que segons la cadena SER, el diari AS i d'altres mitjans, el comitè tècnic d'àrbitres ha revisat l'àudio dels primers 45 minuts de la primera part i, insisteixo, segons aquests mitjans, no han trobat cap insult d'Ortiz Arias cap a David López. A partir d'aquí, Pou, pot ser que es quedi aquí perquè l'àrbitre no ha reflectit res a l'acte, o
que
hi hagi sanció.
Alguna mena d'actuació d'ofici, no?
Exacte.
En Puig, has llegit un missatge al Superesports, no sé de qui era, anunciant que passaria això. És a dir, sí. No sé qui ha explicat que aquest àrbitre no és la primera vegada que insulta els jugadors i que el comitè tècnic d'àrbitres diria que no és la veritat.
Sí, Joan Fàbregas és l'exàrbitre i col·laborador, entre altres, del diari Ara, de Televisió de Catalunya, també, que corroborava el que deia David López, que sí, que ell tenia informacions de que Ortiz Arias insulta els jugadors durant els partits i que sortiria el comitè desmentir-ho.
Hi ha el comunicat del comitè tècnic d'àrbitres, comunicat oficial, per tant ja estem parlant de, diguéssim, una comunicació formal dels àrbitres. Diu que precisament això, una vegada han escoltat els àudios de tot el partit entre el Girona i l'Almeria, gravats tal com s'indica amb el protocol del VAR, asseguren que Miguel Ángel Ortiz Arias en cap moment insulta o falta el respecte al jugador del Girona, i de fet diuen el nom, a David López. Diu: solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación, perquè David López havia vist una droga a la primera meitat. Invitamos al citado jugador, al cuerpo técnico del club y a los directivos que la entidad considere oportuno escuchar en la sede del Comité Técnico de Árbitros los audios del partido. Finalizada la audición, solicitaremos una rectificación pública en los mismos términos que realizó sus declaraciones. Per tant, no parlen de cap denúncia, però sí que volen una declaració pública, com a mínim, de disculpa, no sé si David López mateix o del propi Girona, perquè, com ja dic, Mitchell li ha demanat disculpes personalment i també a la sala de premsa ho ha insistit.
Doncs jo crec que, vaja, o fa aquesta rectificació o hi haurà denúncia del comitè tècnic d'àrbitres. Per tant, aquí David López té dues opcions.
També, amb això que deies, Pou, que li comentaves al Puig, he vist alguns mitjans, Relevo, Marca, que havien contactat amb jugadors de primera divisió. No surt el nom en els articles, però reconeixen que és un àrbitre prepotent i que té certes actituds que no són les que hauria de tenir un àrbitre professional cap als jugadors.
Déu-n'hi-do quin sideral, tu. Déu-n'hi-do, a veure com acaba tot plegat.
Més coses, a banda de tot el que ha passat a la primera divisió masculina avui, a la primera femenina compte que tenim notícia. Ha perdut el Real Madrid.
Home.
Ha perdut a casa Real Madrid 1, Llevant 2. Era un partit a priori igualat entre aquests dos equips, dos dels millors equips del futbol espanyol. Això deixa el Barça líder en solitari de la primera divisió femenina amb 18 punts. 3 per sota el Real Madrid i també el Madrid Club de Futbol, avui que també ha perdut el Llevant Les Planes a casa en els últims minuts contra el Sevilla. A més, a la primera federació hem tingut victòria del Barça Atlètic, 1-3 al camp del Sestao River, molt de mèrit amb les baixes que té i amb alguns jugadors que, per cert, avui estan a la convocatòria de Xavi. Doblet de Marc Bernal, un jugador que fa 4 mesos estava jugant amb el cadet A i que avui ha marcat 2 gols amb el filial, avui que també han empatat el Cornellà i el Nàstic, els altres dos equips que han jugat catalans de la categoria. En futbol internacional, poca cosa, el més interessant comença d'aquí 10 minuts, un Milan-Juve a la sèrie italiana, la Premier només un partit avui, victòria de l'equip d'Unai Emery, Aston Villa 4, West Ham 1. En bàsquet, a la Lliga CB, victòries del Barça i del Madrid i derrota del Manresa a la pista del València. I en el Gran Premi d'Estats Units de la Fórmula 1 comença d'aquí a 25 minuts amb Max Verstappen des de la pole.
Molt bé, doncs tot això pel que fa a l'actualitat esportiva. Avui podríem dir que és el primer dia que ja es nota una mica de fresqueta aquí a la muntanya de Montjuïc. Tots anem ja amb màniga llarga. Bé, tots no, el Cupi és una mica el nostre Carles Puyol i només es posa màniga llarga a partir dels 15 sota 0.
A veure si es refredarà, perquè amb aquest airet que fa...
Cupi, però et portes jersei o no?
Sí, una de suadora, porto.
Però de moment estàs bé, eh?
De moment sí.
Doncs incomprensiblement encara van venir a curta.
Amb pantalons llargs, però, eh?
Sí, pantalons llargs.
Vol dir que això fa fred, eh?
Estem avançant.
Malgrat que ja fa fresqueta, Laia, avui que es preveu una bona entrada, no?
Sí, tu què creus?
Que estarem per sobre de les 40.000, segur.
Per sobre de les 40.000, com els últims partits. Veurem, però de moment, si les graderies de l'Estadi Olímpic ja tenen molt color, va arribant la gent per viure aquest partit, però sí que la gent té ganes que torni al futbol i sobretot la setmana que ve sí que hi haurà un ple perquè ja no queden entrades disponibles a la venda en el partit contra el Real Madrid.
Fem un repàs de l'actualitat informativa. Marina Arbós, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Doncs que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha parlat fa una estona amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i li ha demanat un alto al foc. En la conversa de Sánchez li ha traslladat la seva preocupació per la situació humanitària al Pròxim Orient i li ha dit que cal evitar de totes que el conflicte s'estengui per la resta de la regió. Li ha remarcat que cal protegir a tots els civils i que és necessari que l'ajuda humanitària arribi a Gaza de manera ininterrompuda. D'altra banda, Sánchez també ha condemnat els atacs de Hamas i li ha reiterat que Israel té dret a defensar-se. Això sí, sempre dins dels límits del dret internacional i humanitari. Més coses. El metro de Barcelona començarà demà una campanya intensiva per controlar que tots els usuaris tinguin bitllet. L'objectiu és detectar els passatgers que s'hagin colat sense pagar. És previst que el control s'allargui durant un parell o tres de setmanes i, segons recull el periòdico, hi haurà un ampli desplegament de revisors a les estacions, els passadissos que connecten les diferents línies i també els mateixos trens. És la tercera campanya d'aquesta mena que es fa aquest any. I un últim apunt, perquè continuen arribant barcasses a les costes de les Canàries. En les últimes hores, una quarta embarcació ha arribat a l'illa del Hierro amb 53 persones a bord. Aquesta s'afegeix a la que ja ha arribat aquest matí a la mateixa illa amb una vuitantena de migrants i a les dues que han arribat a Gran Canària amb 96 persones. El degoteig d'arribades a l'arxipèlag no s'atura. De fet, només avui ja hi han arribat 230 persones i ahir més de 1.000. Per tot plegat, les autoritats asseguren que estan desbordades.
Gràcies, Marina. Fins després.
Fins després.
Que vagi molt bé. 7 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 9. Fem una radiografia del rival del Barça.
I les sensacions del joc són bones en aquest inici de temporada. A més, pràcticament no té internacionals, només Unai Simón i els germans Williams hi ha pogut preparar consciència al partit. L'objectiu dels bascos aquesta temporada és clar, tornar a jugar a Europa. Aquest any s'han quedat sense competició internacional, van ser 8ens la temporada passada i per tant només tenen la Lliga i la Copa. A la Copa, per cert, s'enfrontaran a la primera eliminatòria al Rubí de la Lliga Elite, equivalent a la 6ª divisió. L'Atlètic Club visita avui el Barça amb les baixes de Yeray i Vesga, que no ha arribat a recuperar-se al 100%
d'una contusió al tòrax. Valverde, però, recupera Ruiz de Galarreta, no l'escollen i té disponible Nico Williams, que ha sigut dubte fins a última hora.
La tàctica del rival.
Vuitena temporada d'Ernesto Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club, això sí, en tres etapes diferents, acostuma sempre a jugar amb un 4-2-3-1, com ho fa avui, i és d'aquells equips que solen a buscar el rival, que pressiona camp contrari per intentar robar la pilota i que si pot és vertical, perquè té futbolistes per fer-ho. Veurem avui si la pressió és molt i molt alta o si com en algun dia en concret, en algun partit fora de casa, com per exemple el Real Arena contra el Real Societat, pressionen, però no de manera, diguéssim, tan avançada com ho poden fer en d'altres partits de Sant Mamés. Ander Cotorro, periodista del diari Marca i màster en Big Data aplicat a l'Scouting, destaca dues de les millores de l'Atlètic Club respecte a la temporada passada: l'equilibri defensa-atac i l'efectivitat a dalt.
El Atlètic 23-24 es un equipo más equilibrado que el del año pasado, y esto se entiende a partir de la incorporación de Íñigo Ruiz de Galarreta al medio, un jugador que aporta con balón, pero que también ayuda a que el equipo esté mejor posicionado y por tanto, cuando pierde la pelota, es más difícil cogerle contraataque de lo que era el pasado curso. Además, es un equipo que domina bien las dos áreas, en la propia, con el buen rendimiento de Unai Simón bajo palos, siendo de los mejores porteros de la liga, y en la contraria, con un nivel de efectividad bastante alto, que hace que necesiten menos ocasiones para hacer gol de lo que necesitaban hace 12 meses.
Avui, curiosament, no juga de Galarreta, sortia de lesió com parlava la Laia, juga Ander Herrera, potser per tenir encara més la pilota, però és veritat que a l'hora de recuperar tenen a Dani García, sí, com a migcampista defensiu, però no tenen tant d'equilibri al doble pivot amb Ander Herrera. Sí, com sí, col·lectivament és un equip millor que el de la temporada passada, i això també s'explica en el rendiment individual dels seus dos jugadors més diferencials, els Williams. Nico és més madur, és més regular. Abans potser li costava més acabar els partits, no entrava tant en joc en les segones parts. Ara sí que ho fa, molt més regular. Iñaki està sent molt més efectiu.
El jugador més en forma.
Iñaki Williams, precisament, davanter, 29 anys, ha marcat 4 gols i ha repartit 2 assistències en els 9 partits de Lliga que ha jugat. Està partint des de la banda, no juga com a davanter centre, ho fa Guruceta, i això l'ajuda, està atacant l'àrea en alguna centrada lateral, està fent gols aquesta temporada des del segon pal, que l'està atent, evidentment. Avui serà perillós també a l'espai, al contracop, coneixem perfectament les seves característiques, i a l'esquena del lateral. I la diferència, com dic, és que està sent molt més efectiu, i això que probablement l'efectivitat ha estat el punt dèbil que l'ha acompanyat durant la majoria de la seva carrera.
3 minuts i arribarem a 3:15. Podem escoltar un protagonista abans que comenci el partit. Jaume.
No, tenim Xavi Hernández a la televisió. Comenten, però, que vaja, ha estat una mica en la línia del que va dir el divendres a la prèvia, en aquest cas, que no va parlar, en el sentit que vaja, que el partit s'ha de treure i que les baixes no són excusa.
3 minuts i 3:15. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ets un professional de la construcció i de la reforma? A Leroy Merlin t'ajudem a portar a terme totes les reformes amb èxit, fent que les teves compres siguin més fàcils. Amb un equip d'experts disposats a ajudar-te en el que necessitis i més de 100 botigues pro amb horari ampliat des de les 7 del matí. Si ets professional, uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara som més pro.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Saps que la gama 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
Cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
Genial!
E-Tan, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre, a les 12 del migdia, farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller, amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller, cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22, a les 12, la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som un.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa un minut de 3 quarts de 9 de la nit, a les 9 en punt a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC 1, Barça, Atlètic Club de Bilbao. Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
Amb un 11 que, per l'assaig que hem vist a l'escalfament, serà amb Joao Félix de davanter centre i, en aquest sentit, amb Ferran a la dreta i Fermín a l'esquerra. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, Oriol Romeu de mig centre, Gavi i Gundogan d'interiors i el que dèiem al davant, Ferran, Joao, Félix i Fermín.
I l'11 de l'Atlètic Club, Laia.
Unai Simón a la porteria, defensa de Marcos, Vivian, Paredes i Yuri, doble pivot, Ander Herrera i Dani García, per davant a la mitja punta Sánchez, banda dreta per Iñaki Williams, a l'esquerra Nico Williams i en punta Guruceta.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Araujo, Marcos Alonso, Lamine Yamal, Yamal, ja ho direm, Unai Hernández, Marc Guiu i Héctor Ford, de jugadors de camp, i com a porters suplents, Iñaki Peña i Astràlaga.
La banqueta més petita, jo crec, de la temporada. Només hi ha 3 jugadors de camp, del primer equip, 3 jugadors de camp. Només Araujo, Alonso i Lamine Yamal. Està clar que poc podrà canviar el partit Xavi Hernández. Veurem si li dona minuts a Araujo. Entenc que preferirà que descansi. Alonso sí que hauria de tenir alguna oportunitat a la segona part. I Lamine Yamal, l'únic jugador realment per canviar-li el to al partit.
La banqueta d'Ernesto Valverde, Laia.
Aguirre Zabala, porter suplent i jugadors de camp. Lecue i Manol, Íñigo Ruiz de Galarreta, Nolas Coen, Prados, Unai Gómez, Baranguer, Muniain, Villalibre, Raúl García i Aduares.
Una banqueta molt més plena, amb totes les places ocupades, és cert, també amb jugadors del planter, com havia de ser amb el tema de l'Atlètic Club, però sobretot destacar aquest migcampista, Galarreta, va passar pel Barça bé, un jugador, un migcampista de molt bon peu, ho comentava abans el Gerard, un jugador que al mig del camp, Galarreta, pot canviar una mica el to del partit, i després alguns mitjapuntes interessants, Baranguer per l'esquerra, Muniain, ja el coneixem com a mitjapunta, fins i tot vells guerrers com Raúl García o Villalibre al davant.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Estic recarregant la nevera perquè home, clar, gairebé sí. Vaig haurit existències amb el partit del Girona i ara aquí un pack de 6 Estrella d'Ams noves, ben fresquetes, ja venen fresquetes, però encara els hi falta aquell punt, que a partir de les 9 i 10 ja es poden començar a obrir. Les Estrella d'Am que omplen la nevera de l'estudi de RAC1.
Val, per tant, el primer quart d'hora ja pot marcar el Barça, eh?
Sí, 10 minuts, així, el punt just de frescor de les 9 i 10.
Val, doncs a veure si estic atent i aviso. Minut 10 de la primera part ja poden... Ja poden marcar el primer, si volen, i ja podrem obrir la primera Estrella d'Am. Tant de bo. Quin ambient detectes a les xarxes del Barça jugar a RAC1? En joc un pernil bataller.
Detecto moltes ganes de futbol després de 15 dies. Detecto que a la gent li agrada que Fermín jugui de titular. A la Herrera diu, avui guanyem amb gol de Fermín. Al Manel Ros, com m'agrada Fermín de titular. I detecto també d'altres oients que potser avui no es fixaran tant en el com, sinó en el què. Que és guanyar sí o sí, 3 punts i cap a casa, tenint en compte potser les circumstàncies de les quals parlàvem abans. Aquesta és una mica ara mateix l'ambient a les xarxes, etiqueta FRAC1, recordeu, hi ha algú que fins i tot demana pel Miquel, Xavi, si està bé, si...
Perfecte, està fora, perquè si no fa molt soroll va, aquí dins. Sí.
Va, i evidentment que vol el pernil batalla de l'únic, se l'emportaria a casa qui participi amb l'etiqueta FRAC1 entrarà al sorteig.
10 minuts i les 9 hi ha dies, Marc, sí. Molt puntuals, que el barceloní accepta guanyada no? Quan hi ha baixes quan, de dir, avui us permetem guanyar com sigui
quan hi ha baixes i quan s'acosta el Madrid, que el tema del Madrid és un tema molt molt important, molt seriós, evidentment és un dia assenyalat al calendari i evidentment tothom hi vol arribar amb la millor puntuació possible i jo crec que sobretot avui doncs, si vol arribar a un punt els podries arribar a passar, que no et puguin fer forat. I és cert que amb la quantitat de baixes, jo normalment quan hi ha 2, 3, 4 baixes, crec, o tendeixo a pensar que una mica són excuses i que no les vull aquestes excuses. És veritat que avui són moltes, molt sensibles, vens d'aturar seleccions. Jo crec que avui haurem de permetre una mica que l'equip, doncs, futbolísticament, pugui ser regular o no pugui ser brillant. Jo avui també pujaré una miqueta al carro d'entendre que avui potser sí que és més important el què que el com.
De fet, ara ho pensava, no? Clar, ahir el Madrid punxa, diguem-ho així, et col·loques només a un i, per tant, en el duel directe el pots passar i, per tant, per això són importantíssims els 3 punts. Però és que si el Madrid arriba a guanyar, són importantíssims perquè no se te'n vagin a 6.
Sempre ho són.
Vull dir que, no? Abans del duel directe eren importantíssims, tu miris com tu miris.
Sí, és important per això quan tens oportunitats fer una mica de mal sí. I justament també hi ha moments que evidentment no serà definitiu mai un clàssic a la primera volta, però sí que són d'aquells punts d'inflexió una mica que li pots donar un toc. L'any passat em sembla que va anar fatal el de la primera volta i després el Barça va acabar guanyant. Sí. Vull dir que, però sí que pots donar-li una mica un tom a la lliga.
I especialment pel que jo, pel tram de calendari. Jugues contra 3 dels 6 millors equips, els dos equips bascos i el Madrid. És un tram molt, molt difícil i per tant has de sumar el màxim possible perquè no quedis enrere amb el teu màxim rival.
I fins i tot a l'hora d'afrontar el clàssic, si tu tens una diferència d'un punt, empatar, o sigui, el Barça sortirà a guanyar, òbviament, i volem que el Barça guanyi el Madrid, però un empat et manté a un punt del Madrid. En canvi, si comences el partit a 3, o sigui, l'empat és un mal resultat per tu. Per mi és una manera molt diferent també d'afrontar el partit i d'arriscar més o menys. També.
Malgrat les baixes, avui, Jaume, no guanyar és la sensació de perdre una oportunitat.
Sí, sí.
De tornar-te a apropar després de les patinades de Getafe i Granada, sobretot, no?
Totalment, totalment. Avui els 3 punts són molt importants.
Esperem que l'equip en sigui conscient i aprofiti l'empat d'ahir al Sánchez Pizjuán del Real Madrid. 7 minuts i les 9. La cara té...
La cara té.
El 1984 s'estrenava El Vengador Tóxico. La pel·lícula explicava la història de Melvin, un salvador d'institut al costat d'una central nuclear a què els alumnes fan la vida impossible. Un dia hi ha un terrible accident i el pobre salvador cau un contenidor de residus tòxics. Però en lloc de morir, Melvin es converteix en un terrible venjador que porta una fragona radioactiva que passa per la cara dels seus enemics. Aquesta setmana, el nostre vengador tòxico ha passat la fragona per Madrid. I en dues paraules, madridisme sociològic ha posat en l'aire la capital del regne. I ni tan sols hi ha calgut caure un contenidor de residus tòxics.
Una manera diferent, una manera molt Toni García Ramon de parlar del concepte, jo crec, de... no sé si de la setmana, del mes o de la temporada,
sí, sí.
Que és el de madridisme sociològic, no? Vull dir, realment Joan Laporta ha aconseguit que el concepte faci fortuna.
I tant. Vaja, ha posat paraules a una cosa que sempre havíem pensat, que no sabíem com definir-la, i amb dues paraules tens molt clar a què s'està referint.
Sí, sí, sí. Sense cap mena... Ha fet mal a Madrid, el discurs de Laporta. I realment és un discurs que jo crec que agrada a la majoria de socis i seguidors del Barça. El discurs així, no? Així una mica pujat de to, una mica de, no? De dir, aquí estic jo, soc Joan Laporta, això anirà bé, els vam guanyar i els tornarem a guanyar, no? Jo crec que agrada, no?
I que lliga amb la pancarta, de fet, que ha de penjar el seu, no? En el seu moment, que en bona mesura és que per aquest motiu va guanyar les eleccions.
Amb aquest missatge, amb aquesta manera de comunicar, Joan Laporta és qui és, i amb això jo crec que arrossega les masses i sap connectar perfectament amb el culer, i crec que en això del madridisme sociològic, evidentment, jo crec que no se li pot treure la raó, alhora que això no excusa ni ho tapa tot el que tu facis malament, que està clar que s'han fet coses malament, es fan i s'han de dir.
Però és veritat que és un president que aconsegueix moltes vegades a través del discurs generar un estat d'ànim, no? Independentment dels fets i de les situacions,
sí.
Aquí, però també allà.
Ja.
És a dir...
Això no és gaire
clar,
fàcil.
No, no, Joan Laporta aconsegueix encabronar el madridisme, és veritat.
Sí, sí,
no?
Sí.
Els mitjans de comunicació... És a dir, el madridisme sociològic s'encabrona. Sí? Perquè de cop i volta els assenyala i ho fa amb un to... Jo crec que ho fa amb un to que és molt d'allà, no? Moltes vegades la posada en escena de Joan Laporta és molt madrilenya.
Sí, sí, poc,
no?
Catalana.
D'aquí no? Estic jo, i, molt, sí, sí. No? I menys catalana. I jo crec que això els desorienta una mica. I què dius, Puig?
No, acaba, que anava...
No, ja està.
No, anava a dir que això estic absolutament d'acord, que potser el que necessitaria Laporta i companyia és reformar, això sí, l'assemblea de socis compromissària.
Jo tinc la solució.
Perquè si reformar no és fàcil i començar un projecte de reforma no saps per on començar...
Digue-li,
Marta, tu que tens...
S'ha acabat de fer aquí una dissertació. No,
pensava que venia editorial.
La reforma dels estatuts.
Venia editorial i no, una mica de reformes amb qui?
És que portem tants anys buscant la reforma de l'assemblea que potser sí que la solució la té Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas de transformar la teva llar. És molt diferent. L'experiència Fongas comença a un dels quatre showrooms on des d'aquí encaminem Joan Laporta, que tenen a Barcelona, Terrassa, Granollers i Sabadell. I pot anar també amb el seu professional, que s'emporti el vicepresident Juste, si vol, i descobrir els materials que vols per casa teva. N'hi ha milers. Visita'ls a fongas.com i a les seves xarxes per reformar el que vulguis, fins i tot una assemblea de socis compromissaris.
Estic absolutament d'acord, via Fongas o via com sigui, però és veritat que el Barça necessita una reforma, jo crec que no només a l'assemblea, sinó institucional, de dalt a baix, si es vol continuar amb aquest règim de propietat. Els que defensem que el Barça continuï tenint aquest règim de propietat, però es necessita una altra estructura jurídica i institucional, amb controls, fins i tot amb potser alguns organismes fiscalitzadors independents, no sé, alguna cosa s'ha de fer, i evidentment que els socis participin més, que això té a veure una mica amb l'estructura, però també té a veure amb el tarannà del soci, perquè quan es feien presencials tampoc és que hi hagués percentatges descomunals de participació. Vull dir que aquesta és l'altra també, si el soci compromissari participa poc o molt depenent de l'estructura o simplement és el tarannà d'aquesta afició. Dos minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. Compte, el Barça ha guanyat 21 dels últims 26 partits contra l'Atlètic Club com a local.
La ratxa impressionant, 21 victòries i 5 empats en els últims 26 partits dels Lleons al camp del Barça. L'últim empat va ser amb Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana. Empat a 1, l'última victòria de l'Atlètic Club, 24 de novembre del 2001.
Clar.
1-2.
1-2. 2001,
Sí, sí. De fet, el Barça, des de llavors, Només a la Lliga ha sumat 55 dels 57 punts possibles en els partits com a local contra l'Atlètic Club.
De fet, ara estava veient a la zona, Jaume, que Nico Williams no havia nascut l'última vegada que l'Atlètic Club va guanyar el Barça.
És que m'ho estava mirant també ahir, l'entrenador del Barça era Reixac, m'ha marcat Rivaldo pel Barça, Urzaiz i Ezquerro per l'Atlètic Club.
Aquí al Barça jugar a CUT tothom havia nascut ja, no?
Sí, sí. Jo estava, aquest el vaig veure d'Erasmus, aquest partit del recordo. Ostres, imagina't.
Sí?
I el vas veure, el recordes.
Vaig veure.
Sí. On vas anar, d'Erasmus?
A Lisboa.
Ui,
va a la plaça.
No, la va triar per criteris acadèmics, òbviament.
Sí.
Com l'altre, que se'n va anar a Suècia.
Sí, estava acadèmics. Molt bé, Suècia.
Molt bé.
Allà no feia fresca, eh? Allà no, eh?
Doncs allà no notava tant el fred.
Allà no notava res. Quan sortia al carrer ja... No em feu parlar. Ernesto Valverde ha perdut 17 dels 29 partits contra el Barça com a entrenador.
Ha dirigit partits amb l'Atlètic Club, el Villarreal, el València i l'Espanyol contra el Barça, amb un balanç de 17 derrotes, 8 empats i només 4 victòries. De fet, mai ha guanyat el camp del Barça en 14 partits com a visitant en totes les competicions.
I aquesta és bona, eh? El Barça ha deixat la porteria a 0 en 4 dels 5 partits que ha jugat aquí a l'Olímpic Lluís Companys.
A la Lliga contra el Sevilla, el Betis i el Cádiz, i a la Champions contra l'Anvers. L'únic equip que ha marcat a Montjuïc fins ara va ser el Celta, que va marcar 2 gols. Va perdre 3-2 l'equip gallec fins en aquella remuntada, eh? Fins ara ple de victòries a Montjuïc per l'equip de Xavi, 5 partits guanyats de 5 possibles.
Doncs ja han sortit a la gespa els jugadors del Barça i de l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça...